Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Aquí l'esclava del Senyor, facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et bene. Ventris tui, Jesus. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 12:02, us informa Ana Closa. Acaba el cerimonial de ciutat amb les colles de cultura popular que se celebra a la Basílica de la Sagrada Família en el marc dels actes d'inauguració de la Torre de la Mare de Déu, que culminarà aquest vespre amb l'encesa per primera vegada de l'Estel de Maria. Seguim tota la jornada i tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Han actuat diferents entitats de cultura popular, com la Cobla de Sant Jordi o els Gegants de la Ciutat. També ha ballat l'Àliga, l'Esbart Gaudí, i també hi han hagut sardanes. Els castellers de la Sagrada Família han alçat també dos pilars de quatre. Després s'han dirigit en cercavila fins a sota de les escales de l'altar i allà hi han fet actuacions en solitari. També hi han fet una ofrena i en sortir ho han fet també amb cercavila per la façana del naixement. Una cultura popular que s'ha posat de portada en un dia tan històric com transcendental, que farà la volta al món i es podrà seguir per més de 100 països. L'ambient ha sigut emotiu, festiu i de festa major. El temple ha estat pràcticament ple de ciutadans que s'han apropat amb entrada prèvia i han decidit acompanyar en aquest dia tan especial per a tota Barcelona i tot Catalunya. El president Pere Aragonès i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, han encapçalat la cerimònia. També hi havia la presència del tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, i la diputada del Parlament i regidora, Ersa Artadi. A les 12 del migdia hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla de Sant Jordi i a les 6 de la tarda hi haurà una eucaristia oficiada per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. A un quart de 8 del vespre, la posterior benedicció de la torre i en acabar serà l'encesa de l'estel.
Gràcies, Sílvia. Els actes d'inauguració de la Torre de la Mare de Déu s'allargaran durant tot el dia d'avui i Radio Estel us ho explicarà en directe. A partir de les 3 de la tarda, el programa Tot anirà bé es farà des de la Sagrada Família i a 8:15 començarà una edició especial del programa Camins, també des del Temple. I el president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, s'ha mostrat satisfet amb l'encesa de l'estel que corona la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, la més alta del temple, esperant que s'aixequi la de Jesús. Avui és un dia per gaudir, exposat en una entrevista al matí a Radio Estel.
Vull dir, Barcelona pot agradar o no pot agradar. Hi pot haver defensors i detractors com tota la vida. El que sí és que un gran tant per cent que supera el 80% després d'haver fet estudis inclusius de l'opinió de la ciutadania se la sent com molt pròpia.
L'encesa de l'estel es fa un cop finalitzada l'Eucaristia a càrrec del cardenal i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. I pendents de l'operació tornada d'aquest pont de la Puríssima, a aquesta hora registren les primeres retencions. A la C-16 hi ha 3 quilòmetres de cua, direcció Urús, a la boca nord del túnel del Cadí. A Cercs, sentit Barcelona, hi ha 2 quilòmetres de retencions. A la C-162, a Riu de Cerdanya, sentit la Seu d'Urgell, es registren cues de 4 quilòmetres. I a Vella, a la N-230, trànsit informa que hi ha 2 quilòmetres sentit sud. Recordem que la BB-4031, Castellà de Nuc, La Molina, és obligatori dur cadenes per circular-hi en tots dos sentits. Trànsit preveu que avui tornin 230.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d'una tornada esglaonada que va començar dilluns. Per cert, que aquesta tarda es preveuen talls intermitents a la C-14, a Pere Mola, a l'Alt Urgell, a partir de les 4 de la tarda per una manifestació. Canviant de qüestió, en plena pandèmica, les dades d'evolució empitjoren de forma important. Salut notifica 21 noves defuncions per Covid en només 24 hores. Això suposa 5 més que ahir. També s'han detectat més de 3.700 nous positius, més del doble dels d'aquest dimarts. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Comencem en tennis. Novak Djokovic, el número 1 del món, participarà finalment a l'Open d'Austràlia. En els últims mesos s'havia especulat amb la no participació del tennista serbi davant la seva reticència a vacunar-se contra el coronavirus. En endurir-se les normes sanitàries a l'estat australià de Victòria, el torneig passava a ser exclusivament per a jugadors vacunats. Aquesta situació va fer pensar, doncs, que Djokovic, 9 vegades campió d'aquest torneig, podria ser baixa, però finalment els organitzadors de l'Open d'Austràlia han confirmat la seva participació. No hi serà, però, Roger Federer, que hi participaran els espanyols Rafa Nadal i Albert Ramos. En el quadre femení destaca l'absència de Serena Williams, que encara s'està recuperant d'una lesió. Qui sí que hi participarà és la catalana Paula Badosa, que jugarà el primer Gran Slam de la temporada com a 8a cap de sèrie. L'Open d'Austràlia es disputa del 17 al 30 de gener. I en bàsquet, la penya fa aquesta hora l'últim entrenament al Cido Arena de l'Lech Betis de Lituània, abans del partit d'aquesta tarda a l'Eurocup. Els de Badalona defensaran el lideratge del seu grup després d'una suada victòria diumenge passat a la Lliga contra l'UCAM Múrcia. Carles Duran és l'entrenador de la penya.
Sobretot centrats en seguir competint. Hi va un moment que l'últim partit ens va costar competir, feia molt de temps que no competíem, i per tant centrar-nos el més ràpid possible en aquest partit, en la nova competició, i lògicament seguir mantenint la nostra posició, que ha de ser forta en el grup.
La penya no podrà comptar per al partit d'aquesta tarda amb Maronca a causa d'un esguinç al turmell dret. El partit començarà a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe per DAZN.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem amb el matí a Radio Estel, amb Mercè Raga i el seu equip del Magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la 1.
Radio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
La Tecnopèdia. minuts que passaran al mateix de les 12. Tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel. Arrenquem amb Tecnopèdia. Com ja sabeu, ens visiten Pau Font, expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes. El Pau també està professor de formació superior en àmbits, en diversos àmbits, i també fa xerrades i conferències arreu. El podeu trobar a Twitter com @pau_font. Com estàs, Pau?
Molt bé, bon dia.
Parlarem avui de la bretxa digital.
Doncs segurament els que esteu escoltant aquest programa teniu internet a casa o al mòbil, però hem de tenir present que som uns privilegiats. Hi ha un terç de la població mundial que no té accés a internet. Un terç, eh? Això vol dir 2.900 milions de persones. I alguns pensareu, i què, que no tinguin connexió a internet? Potser viuen més tranquils. En certa manera, sí, i us entenc, però el món que vivim avui està provocant que tota la informació, formació i recursos vinguin per aquesta via, i no ser-hi pot arribar a provocar aïllament social, cultural i econòmic. De fet, ho hem viscut una mica a casa nostra. Durant la pandèmia, quanta gent no podia accedir a fer classes a l'escola online o reunions de la feina perquè no tenia internet? Això ens ha sorprès molt. No us semblava que hi hagués tanta gent sense connexió. Doncs, bueno, tot i això, l'augment de persones que han pogut tenir internet i abans no en tenien, des del 2019, diguéssim, una mica abans de la pandèmia fins ara, és de 782 milions a nivell mundial. Això vol dir un augment del 17%. O sigui, la pandèmia ha provocat, o ha obligat, o ha forçat a que hi hagués gent que potser no en volia, no en tenia, o no s'ho havia plantejat, o no podia accedir-hi, que un 17% de la població mundial tingués internet que abans no en tenia. Això és un augment molt important els últims 10 anys. Penseu que, només dono quatre dades, el tràfic de dades mòbils s'ha multiplicat per 300 els últims 10 anys. Ho fem servir per tot. Abans les dades, recordeu que teníem, anem amb wifi i de tant en tant fèiem servir les dades perquè eren molt cares, perquè recordeu que teníem unes quotes de dades fa 10 anys molt limitades, era un luxe tenir dades, no? Avui en dia és el pa de cada dia i anirà en augment. De fet, el creixement o desplegament del 5G, aquest concepte que hi ha últim de per on ens connectem a les dades, 5G, que el 5G és millor que el 4G i que el 3G, punt, no té més. O sigui, ho dic perquè la gent... Oh, el 5G és un sistema d'entesa de dades entre mòbils i satèl·lits i servidors i de més.
I aquí ens quedem,
és més ràpid.
Val.
Té capacitat de portar més aigua per segon, com si fos un riu. Per tant, no té més. La gent dels tècnics diuen, home, no és això. Pels humans normals, sí. Va més ràpid i, per tant, permet fer més coses. És millor. Doncs el creixement s'estima que el 2021, a finals del 2021, o sigui, ara ja, hi haurà més de 2.000 milions de persones dins de les xarxes 5G. És a dir, resumint...
Això és una brutalitat.
Resumint, sí. El creixement del 5G ha sigut molt més ràpid que el creixement del 4G i el 3G en el seu moment proporcionalment. Per tant, actualment, penseu que hi ha més de 20.000 dispositius diferents que es connecten a internet. 20.000 dispositius diferents. Diu, home, 20.000 mòbils, no. Perquè aquí hi ha un gran tema, que és que la meitat dels dispositius que es connecten a internet no són persones.
Ai, ara m'has deixat.
És a dir...
Què vols dir?
Les persones no ens connectem a internet, però vull dir, el mòbil,
sí,
o l'ordinador, és la meitat de les connexions mundials. L'altra meitat ho fan les màquines.
Ah! Ara m'ho has aclarit.
Això és no sé si heu sentit a parlar de l'internet de les coses, Internet of Things. Bé, això, aquest concepte, que ja no ens és tan nou, ja alguns us sonarà, és a dir... Tots coneixeu, bueno, coneixeu, o heu vist, o sabeu de neveres que es connecten a internet, televisions, evidentment...
Aquella màquina fabulosa que neteja
la
casa. Que neteja
el terra, també. Màquines industrials, sensors diversos, els semàfors, les senyals de trànsit... O sigui, hi ha intel·ligència que necessita internet, que, independentment de que nosaltres hi siguem o no. O sigui, la nevera no espera que nosaltres fem alguna acció. I la nevera encara, perquè és molt propera a nosaltres, però un semàfor intel·ligent no necessita l'activació d'un humà. Per tant, bueno, faig una mica de pausa, perquè veiem el volum, que la importància que fem nosaltres és relativa. O sigui, internet és un volum molt bèstia, no perquè hi hagi més humans que fan servir el mòbil, que sí, sinó perquè hi ha moltes més coses connectades.
Connectades a internet, d'acord. Amb aquest internet de les coses que també afegies. Més
sí,
dades avui?
Sí, tant. Doncs mira, actualment, les dades oficials, jo sóc una mica crític, i les dades ja sabeu que sempre s'han de mirar una miqueta amb filtres, no? O intentar interpretar o analitzar, no? Les dades oficials diuen que a Espanya el 90% de la població, de les llars, tenen accés a internet. El 90%. Dius, bé, clar, què vol dir connexió a internet? Que dels 4 membres de la família n'hi hagi un, per exemple, que tingui un mòbil que es connecti puntualment a internet? Bé, aquest és el tema. Sí, segurament la resposta és sí. Ara bé, és clar, això no ens permet fer classe online o treball des de casa, una connexió de dades d'un mòbil. A veure, sí que van ràpid i pots fer coses, però realment fer una videoconferència...
Util i treballar?
És complicat, clar. Necessites un ordinador. Per tant, anem a dades més realistes, que no que el 90% es connecta, no? El 27% dels nens i nenes, 27% dels nens i nenes d'Espanya, viuen en llars per sota el llindar de la pobresa. El 27%, eh? Bueno, és una dada que suposo que toqueu aquí a vegades, però pràcticament el 30%, un de cada tres nens a Espanya viu en una situació...
De fet, avui ho hem comentat amb l'Aura Vallejo.
Doncs mira, perfecte. Durant la pandèmia, un terç de les llars amb menors de 16 anys han tingut dificultats per poder seguir el curs escolar amb normalitat. Un terç. Vale? I el 24% d'aquests que no ho han pogut seguir és que no tenen equip informàtic, de cap tipus, i un 12% no té connexió a internet. Per tant, contrastar el 90% d'aquest internet a les llars és molt bonic, però després, a l'hora de la veritat, és més complicat que això. Realment, lo de la bretxa digital ha estat un problema. Crec que ho hem vist. S'han fet esforços des de diferents organitzacions i dels governs, etc., repartint tauletes digitals, per poder, però hi ha molta gent que no té accés a internet. O sigui, no tenir accés a internet vol dir no tenir una eina per poder treballar o fer classe. Dius, no, home, jo sí que el mòbil em connecto, ja, home, però no...
I Pau, també, justament amb aquesta pandèmia que hem tingut, que, clar, que era o tenies accés a internet o aquests nens, no?, aquest percentatge no podíem tenir accés a l'escola.
Et dono una dada més.
A dret d'educació.
No, ha sigut molt greu,
clar, és que és un dret fonamental.
Entre el món dels docents, el món dels docents ha sigut molt preocupant, perquè és evident que la llei diu, no, doneu classe online. Val, no hi ha problema. Bueno, sí que n'hi ha.
Clar.
És més complicat, t'has d'adaptar, etc. És molt cansat, perquè donar classes presencialment ja és cansat. Ho sé perquè ho he fet i aquí recolzo els docents, però fer-ho online és molt més cansat. Què vol dir? Tots hem fet reunions online aquest any. No, jo us estic dient que de 9 a 5, un darrere l'altre, teniu grups diferents online, eh? A més, que a l'altra banda hi ha nanos de 8 anys, de 10, de 12, que un no mira la pantalla, l'altre no escolta, l'altre no apreta... Ha sigut molt dur, pels mestres, ho dic perquè...
Ho tinguem en compte.
Doncs una altra dada preocupant és que el 56% de les persones que viuen en zones de renda baixa, 56% és la meitat, no han pogut teletreballar. La meitat de la gent que viu en zones de renda baixa, això són dades que no dic jo, que estan tretes de diferents fonts, algunes oficials de la Generalitat i d'altres, informes de la Creu Roja i de més, i la meitat de la gent de rendes baixes no ha pogut treballar. Per tant, clar, segons l'àmbit on vius i la realitat que vius, és molt diferent. El titular, torno a repetir, és el 90% de la gent d'Espanya té internet, molt bé. Si anem rascant, resulta que això, amb rendes baixes, la meitat no han pogut teletreballar. Això què vol dir, no he pogut teletreballar? És no he pogut treballar. Perquè, és clar, si no podies anar a la feina i no podies fer online, o t'han fotut al carrer, o has tingut molts problemes. Per tant, és important.
No, i que a més també les dades també de conciliació, perquè molta gent, clar, és monoparental, per exemple, tens un fill a càrrec, ara és gran, n'està venint, no?
No, hi ha hagut...
La pandèmia, diguéssim, que ens ha posat les piles en aquest sentit i ha fet evident, no?, aquestes mancances que portàvem de temps arrossegant-les. Sí. Clar, ara ho ha fet visible, no?, aquesta necessitat.
És correcte. Simplement per anar a una altra part,
sí.
Us diria que hi ha molta consciència social, o en gran part, de que anàvem una mica endarrerits, i jo us diria que a nivell, per exemple, del govern, de la Generalitat, tot el desplegament que s'està fent de fibra òptica a Catalunya, en aquest cas, a Espanya no connectant, és molt important. És a dir, Bueno, en aquest cas el vicepresident Puigdemont a vegades ha sentit de dir que vol fer un país digital, no? Que era un país industrial i vol fer un país digital. Bé, simplement estic totalment d'acord i ja ara estan fent un desplegament de fibra òptica per municipis molt petits de Catalunya, que podríem dir d'una manera, perdoneu que ho digui així, municipis petits, no és rendible que tinguin accés a... Perquè això passava abans, el telèfon, parlo, no dic companyies, però ja m'enteneu, fa molts anys, no hi ha prous habitants en un poble, per tant, no tirarem una línia de telèfon, no? Bé, això segueix passant. Però si des d'accions públiques, de la Generalitat o qui sigui, es tira fibra òptica en aquells pobles, aquella gent, que poden ser de renda alta, o, és que no té res a veure això, tenen accés realment al món d'avui. Em sap greu dir-ho, però necessitem connectar-nos per aprendre, per formar-nos, per trobar feina...
Pau, és que jo m'he trobat això, O sigui, jo no em va tocar viure, òbviament, des del confinament, estava aquí a Barcelona, però la meva família viu en un municipi molt petit, que no tenim fibra òptica.
Clar.
I ells també és això, o sigui, estan totalment limitats.
Ets menys competitiu.
Clar.
És un problema.
Si et sembla... Et volia comentar una altra cosa que ara... Mm-hmm. Sí, de fet, el que estaves dient potser va molt més enllà, perquè és el fet de hi ha aquesta bretxa digital que afecta tant els petits de casa com també els grans, ara en parlarem, no?, si no m'equivoco. Mm-hmm. Pau, però també un altre punt damunt la taula, que de fet aquí el Matrícula Obert a l'Espai d'Educació n'hem tractat alguna ocasió, aquest no estem preparats també tecnològicament, no estem ben apresos, no sabem jugar, aprendre, treballar amb la tecnologia, no? Que és el que tu deies. Correcte. No estem preparats per estar 5 hores davant d'un ordinador fent una vida virtual.
Mm-hmm. Sí, si et sembla, en parlem ara?
Vinga. Doncs en parlem, parlem-ne, si us plau.
Doncs mira, això que dèiem, una cosa és tenir un dispositiu, millor, pitjor, més ràpid, més lent, un telèfon, i l'altra cosa és saber-lo fer servir. Fer servir un mòbil, bé, no faríem una enquesta pública del que sabeu i el que no sabeu, però jo diria que hi ha dades preocupants, que és, per exemple, la meitat de la gent de més de 65 anys, que 65 anys, ja ho sabeu, ara és ser jove, que antigament una persona de 65 anys era una persona ja molt gran, parlo de fa molts anys, Ara hi ha molta gent que està treballant o que d'allò, per tant, no és... No, és que jo ja... No, jo necessito estar al món connectada per parlar amb els nets, per no sé què, pel que sigui. Per tant, la gent gran és un target important, doncs té la meitat de la gent de més de 65 anys té unes competències digitals molt baixes. És normal, jo no els culpo, perquè la gent, la gent jove, jo sempre dic, jo no sóc ni molt gran ni molt jove, però jo diria, la gent jove, els nets, no els hi foteu canya als avis, perquè per ells és nou, això.
Paciència.
No, a veure, són molt intel·ligents, inclús podem més que vosaltres, el que passa que, esclar, com més gran ets, més anys fa que no vas viure tot això. O sigui, si fa 10 anys que hi ha, o 15 o 20 que hi ha mòbils, i no sé què, vull dir, si tu en tens 80...
Escolta'm.
Has viscut molts més anys sense això que això. És normal, és normal. Us passarà a vosaltres.
Però, escolta, Pau, tenen interès elevadíssim,
No, sí, ho sé, ho conec molta gent, sí. Però el que us vull dir, sí, però n'hi ha molta que sí i n'hi ha molta que no. Mm. I llavors jo diria, la gent que no ho necessita, endavant, cap problema. No us demano, gent gran, que feu res. Escolta, cadascú que visqui com vulgui, que faci el que vulgui. Ara bé, jo us diria que com que ja sabeu que tenim una població en general envellida, a Europa en general i aquí, és gent molt activa, és gent que fa coses, que vol consultar, que fa cursos, per tant, la formació de gent gran en temes en competències digitals és important i és un repte, que s'estan fent coses, Però Sí, digues.
No, anava a dir, és que el mateix certificat Covid, no?
Sí,
o sigui,
sí.
A quina...
Portar-lo, no?
Accedir-hi.
Està passant ja que la gent gran... Bueno, molta gent, però la gent gran el porta imprès en paper.
M'estàs assenyalant com gent gran?
Tu el portes
imprès
en paper?
Sí.
Ostres, jo no ho veus? Doncs...
Soc provisora, Pau.
Sí,
o sí, sóc gran.
No, no està bé. Jo és que no vaig massa a bars, aquest és el tema. Llavors, tu sí. I clar, jo si no entro a un bar, me'n vaig cap a casa.
Escolta,
tu,
bar, gimnàs també, eh?
No hi vaig al gimnàs.
Tampoc, eh? Residència de gent gran també.
No hi entro encara. Clar, és que no em toca, no. Però, en fi, doncs això, en paper està passant que l'aplicació mòbil a vegades no llegeix bé el QR, el codi que hi ha. Llavors, a vegades has d'anar amb mòbil. Bueno, però l'altre dia gent gran em deia, oh, és que clar, vaig amb el paper i no el llegeix. Bueno, coses d'aquestes, no? En fi, doncs, escolta, sé que hi ha un gran debat sobre el sobreaccés dels infants i joves a les pantalles. Que és un tema que, si vols, un dia en podem parlar. I estic d'acord, eh? Dient això, estic d'acord que hi ha un sobreaccés dels joves a les pantalles o dels nanos, penso que té una banda positiva. És a dir, quan siguin grans, professionalment estaran habituats a moure's en aquests entorns. Mirat sociològicament, després, no, és que el meu fill juga tot el dia a videojocs, d'acord, aquí s'ha de treballar, s'ha de regular, d'acord, estic d'acord amb tu. Tot i que a mi m'agraden molt... Sí, s'ha de regular. El tema és... és una màquina, mireu-ho com a la vostra època, és una màquina, un aparell que hauran de fer servir cada dia a la feina. I si ja hi estan avesats, els hi serà fàcil. És a dir, té un contrast, regulant-ho tot, però al final dius, ostres, saben fer-ho. Us ho dic perquè hi ha una cosa que em dieu molt la gent gran, i jo que començo a ser, o ja ho soc, us contradic, que és que la generació digital famosa que esteu parlant vosaltres, aquesta gent, no, és que ja ho saben tot, no saben res. Us ho dic perquè nosaltres vam fer cursos d'informàtica, perquè no n'hi havia abans, i per tant en vam haver d'aprendre. Ara, no sé per què, la gent gran teniu la mania, els adults, no? Sí. De que la canalla, mira com, és que en sap molt de mòbil i de... No en tenen ni idea. El que passa que són més hàbils amb els dits.
És el que anava a dir.
Són molt ràpids amb els dits, però no en saben més. Tenen un problema molt bèstia, us ho dic perquè estic a universitat i en entorns professionals, la gent jove que puja és molt intel·ligent i tindrà molts màsters, però tenen competències digitals molt fluixes. Perquè el WhatsApp i l'Insta és el que necessitem a les empreses.
D'acord, Pau. Llavors, per què no aquí, des de les institucions, no s'hi posa...
No sé.
Feina, vull dir, a veure, si aquesta mancança és aquesta reflexió que estem traient avui, no?
Sí.
Que els més joves que han de ser com els que han nascut amb aquesta tecnologia, diguéssim...
Sí, però és que no tenen...
Si ells genèticament, no són els que...
Genèticament, no tenen un xip incorporat que sàpiguen fer més Excel, més Word... o més no sé què.
Això està clar. O sigui,
ja, però és que la gent no ho pensem. Clar. Ui, escolta, no, és que el meu nano de 20 anys, escolta, va superràpid. Però és que no busquem velocitat, volem eficiència.
Tu, per cert, anaves a dir...
Això, que volem a l'entorn professional, a les empreses, volen gent capaç. Que sàpigues anar molt ràpid amb els dits a l'Insta o al WhatsApp no aporta molt valor. Necessitem gent que sigui capaç d'entendre entorns digitals i professionals.
I això no passa. Sí, totalment d'acord. I també hi ha gent que té capacitats determinades i que es pot desenvolupar millor. No? Per exemple, el José Matos és el nostre tècnic, sí. No? Aquesta capacitat. Jo no podria ser tècnica en aquest sentit.
Bueno, però és un tio molt intel·ligent.
Clar,
això,
no?
Vull dir,
perquè cadascú té les seves habilitats.
Però no, per exemple, muntar vídeo.
Sí.
Aneu de saber. Fer una web, aneu de saber. Escriure un bon document. Tot això no ho saben la gent de 20 anys.
Val. I la gent gran, la nostra gent gran, què els hi diries? Tota aquesta gent gran que tenen aquesta inquietud i que volen aprendre. Quin consell els hi donaries?
Gent gran del món, jo us diria, la informació hi és. Quan éreu joves, havíeu d'anar a una biblioteca a buscar-ho, i potser hi era, potser no. Ara, filtrant-ho perquè hi ha coses que no valen la pena, a internet teniu cursos gratuïts, formació, vídeos, s'ha de saber triar bé, per aprendre el que vulgueu. Per tant, no em digueu, no, és que no puc, no tinc temps per anar. Si vídeos que duren 5 minuts i aprens informàtica o el que sigui.
Vinga, doncs amb aquesta reflexió del Pau Font, com sempre arribem a l'espai final de Tecnopèdia amb aquella paraulota tecnològica que has triat per il·lustrar-nos.
Mira, avui he triat una paraula que té relació una mica amb aquest tema, que es diu Smart Cities. Això ho heu sentit, potser, algun informatiu. Smart Cities. Smart Cities. Barcelona serà una Smart City. Smart City. Smart és intel·ligent. I City, ciutat.
Està.
Ciutat, intel·ligent. Què us sembla? Així apreneu anglès. Aprenda anglès.
El Pau Font.
No, doncs, Smart Cities. Però us explicaré de què va.
El concepte, no?
Mireu,
sí, què és?
Ja fa uns anys que estem recollint molta informació, moltes dades. Quan dic dades, no dic dades personals, d'ai, és que em segueixen, que això és un altre tema, eh? És a dir, això que us deia dels semàfors intel·ligents, de màquines que fan coses a les empreses i saben el que estan fent i el resultat que en treu, tota aquesta informació que estem recollint en milions d'àmbits, a Catalunya i al món, és una informació que ben treballada, ben orientada, és el famós Big Data. Big Data és gran informació, eh? Big Data. Vol dir, totes aquelles informacions que estem recollint, per exemple, d'això dels senyals de trànsit, dels semàfors, de, per exemple, hi ha sensors als contenedors d'escombraries, hi ha sensors que saps si estan plens o estan buits. No sé aquí a Barcelona, eh? Ara no t'ho sé dir, però existeix. És a dir, quan fas la ruta de recollir brossa als contenidors de la ciutat, el camió ja sap on ha d'anar perquè alguns estan plens i alguns estan buits. Això pot permetre optimitzar recorreguts, estalviar despesa energètica, etc. Per tant, tota aquesta informació, si es recull i es treballa, que a més hi ha molta informació que és pública, aquesta informació és pública, ningú la va buscar, però és pública, permet fer aplicacions, permet fer utilitats que millorin la nostra vida. Evidentment, també pot fer que l'empitjorin o gent que s'aprofiti de nosaltres, com sempre ha passat en tota la vida. Però el concepte Smart City és aquella ciutat intel·ligent, que és que a partir de la informació que va recollint pot gestionar millor la vida dels seus ciutadans.
Pau Font, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Cuida't, ja passa, acaba de passar el pont. Has fet festa o no, tu?
No, mig. Estic aquí, no?
Ja sé que tu ets un tio formal i ja estava, no m'esperava menys.
Encantat de la vida.
No, gràcies per estar amb nosaltres, Pau Font. Cuida't molt,
molt
i que vagi molt bé. Vinga, ara mateix ja hem passat el punt de 2:15. Seguim avançant en aquesta immaculada d'avui aquí a Ràdio Estel al matí. Marxem res breument a publicitat i en aquesta última, aquesta recta final d'aquesta hora, obrirem l'espai de salut natural per tothom. Si teneu algun dubte, ja sabeu, nota de veu al 663 99 30 62 o un correu al matí @radioestel.cat. Però abans, obrim fil, parlem de política una miqueta amb Judit Casellas.
Ràdio Estel.
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Neix un nou Estel a Barcelona i volem que ho visquis amb nosaltres, amb Ràdio Estel. Avui, programació especial des de les 3 de la tarda amb la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família. Tot anirà bé i camins en directe des de la mateixa basílica. I, a més, transmissió de l'Eucaristia i la benedicció de la Torre. Avui, a partir de les 3 de la tarda, la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
4 minuts que passen de 2:15. Judit Caselles a l'estudi de Ràdio Estel. Què, que trobes a faltar el Parlament, o què?
Molt.
Sí, quan fa que arribes?
No, hi vaig anar-hi la setmana passada. Però, clar, aquests dies és cert que amb el pont, els actes polítics...
Què fan els polítics al pont, durant el pont?
Sí que és cert que dilluns hi va haver moguda, perquè era el dia de la Constitució.
De fet, va estar de la consellera d'Igualtat, la vam tenir. Bueno, el Toni Marí la va tenir dilluns,
ahir,
no?
Ahir
dimarts.
Ahir, exacte. I dilluns, com que va ser el dia de la Constitució, també va ser intens. Però ahir i avui, a nivell polític, estan descansant
una mica. Estan més aturats,
no?
S'estan preparant per el 23, no?
Totalment, per els pressupostos.
Escolta, Judit, va, dediques aquests minuts del matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que nosaltres aquí no volem parlar de política, però mínimament hem de parlar perquè també forma part de l'actualitat del dia a dia. I amb la Judit Caselles obrim fil per explicar aquells esdeveniments polítics més importants de la setmana per estar, doncs, com dèiem, al dia. Què ens destaques d'aquests dies?
Doncs a Catalunya destacaria sobretot l'apropament que hi va haver-hi entre Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, i la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, la setmana passada, que van coincidir en un col·loqui a Barcelona. Allà va fer-se palès la bona sintonia entre les dues, i de fet Álvarez de Toledo va parlar de refundar el constitucionalisme. Arrimadas aquesta idea la va mig convèncer, considera que sí que s'ha d'impulsar el constitucionalisme, però en tot cas a les pròximes eleccions han de seguir anant-hi amb llistes separades.
Per tant, aquesta possible unió, no?, que semblava com a unionistes, però no va acabar d'encaixar, o què?
Exacte. Álvarez de Toledo sí que li agradaria, però Arrimadas no va acabar de recollir el guant. Però és curiós, Mercè, perquè a les últimes eleccions era Ciutadans qui demanaven al PP d'anar tots junts. Però per què Álvarez de Toledo va fer
aquest apropament?
Doncs bàsicament perquè es porta molt malament amb la direcció del Partit Popular. Recordem que Pablo Casado, el líder dels populars, l'ha destituït del seu càrrec com a portaveu del Congrés per situar-hi un perfil més moderat, el de Cuca Gamarra, i clar... està molt enfadada i per això va dir: anem a buscar Ciutadans a veure què podem fer de cara a les pròximes eleccions.
Escolta, Judit, la cúpula, però del Partit Popular, també té una guerra oberta, en aquest cas amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En quin punt estan, no? Tots som coneixedors, però quin és el teu punt de vista? Res,
sí.
Ens queda un minut. Tenim poc temps, eh? Passa volant.
A veure, les tensions segueixen ben vives perquè recordem que les enquestes donen molt bons resultats a Ayuso. Sí que és cert que dilluns, en el dia de la Constitució, van fer una mica de postureo. Casado i Ayuso es van mig somriure, però la tensió segueix ben viva perquè en tots els últims actes públics sempre hi ha hagut moltes discrepàncies i moltes tensions.
Celebració de la Constitució aquest dilluns, com va anar?
Doncs es va evidenciar que els partits tenen discrepàncies sobre si cal reformar-ne el text o no. El PSOE va congelar-ne una possible reforma, va considerar que no era el dia per tractar-ho, mentre el seu soci de govern, Podemos, sí que va demanar explícitament que s'ha d'actualitzar aquesta Constitució.
Un acte de l'agenda política de cara als propers dies. Quin destacaries?
Els pressupostos del dia 23.
Per tant, en aquest dia és un pas endavant, en aquests pressupostos ja estarem
d'estar pendents. Aquell dia o s'aproven o no s'aproven. Per tant, anem a menjar els torrons amb els pressupostos aprovats de cara al 2022 o no hi ha nous pressupostos i s'han de prorrogar. Per tant, a veure si Pere Aragonès pot anar a menjar els torrons tranquils.
I amb qui s'asseurà la taula? Si amb Comuns o...?
O amb la CUP. De moment les negociacions estan molt a porta tancada. No hi ha gaire filtracions.
Ens ho explicaràs aquí, obrim fil. Gràcies, Judit Caselles.
I tant, gràcies.
Vinga, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel.
Salut natural per tothom.
Que doncs ja sabeu que a partir d'ara del que volem és proporcionar-vos aquest assessorament en el camp de la salut. Ho fem a l'Espai de Salut Natural per Tothom, amb els millors professionals i especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Jacinto Valverde, també el doctor Juan Márquez, que estan amb nosaltres cada dia de dilluns a dijous aquí al matí a Ràdio Estel per resoldre els vostres dubtes mèdics que tingueu. Ens els podeu fer arribar fins a la 1 del migdia i fer qualsevol pregunta sobre la teva salut i el teu benestar. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663-99-30-62.
Problemes respiratoris, problemes amb aquell refredat que no passa, problemes amb aquella tos també antipàtica, problemes a l'hora d'anar a dormir, problemes d'angoixa, d'ansietat o problemes, per exemple, digestius. Aquestes són algunes de les preguntes que ens pots fer arribar enviant-nos una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62 o també un correu al mati@radiostel.cat. Ara sí que a aquesta hora qui us respon doncs, aquests dubtes és el doctor Jacinto Valverde, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Còrdoba. És també el cap del servei de l'Hospital Beata Mariana de Madrid i és expert en Medicina Natural i compta amb 35 anys d'experiència professional. Què tal, doctor Valverde? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Yo aquí con la quinta puesta, ya me oye, ¿eh?
Sí, totalmente.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, doctor?
Bien.
Sí, a ver, aquí estamos...
Abrigándonos poquito a poco.
Claro, fíjese usted, es que estamos conectados, doctor Valverde, porque de alguna manera, claro, el tiempo que hace, cómo puede afectarnos, ¿no? Estas bajas temperaturas que parece que ya están cogiendo también la quinta, ¿no, doctor Valverde?
Sí.
¿Cómo nos pueden afectar a nuestro organismo? Tema de defensas, hablamos un poco de tema de defensas, ¿qué le parece?
Perfecto.
Venga, vamos allá. Amb el doctor Valverde, això, justament, doncs volíem parlar, coincidint aquests dies amb la baixada de temperatures, de com podem, doctor Valverde, protegernos, no?, de les temides infecciones, virus e incluso hongos, no?, que puede ser la consecuencia de que hagamos esta bajada también de temperaturas como de defensas, no? ¿Cuál es la mejor forma de reforzar nuestra inmunidad?
Bueno, lo primero, abrigarse, eso está claro, ¿no? O sea, no hay que salir a la calle creyendo que porque haya a lo mejor un día soleado la temperatura va a ser cálida, ni muchísimo menos. La temperatura en estos momentos, yo creo que en casi toda España, salvo Canarias, es muy fría, hay que abrigarse, hay que evitar las corrientes de aire, y yo creo que a todo el mundo nos vendría bien, desde los más pequeños, desde los 3 años de edad hasta nuestros mayores, pues intentar darle los nutrientes suficientes a una parte pequeñita de nuestro sistema inmunológico, el que se encarga de crear anticuerpos, para que esté siempre en las mejores condiciones posibles frente a esos virus catarrales y gripales que ahora mismo vamos a estar muy expuestos, ¿no? Este complemento alimenticio incorpora pues unos hongos especiales para esto, como es el reishi, el maitake y el shiitake, incorpora la vitamina C, y monoglobulinas a través de calostro, junto a equinacia y propóleo, cromo, zinc y selenio, y una fórmula muy parecida adaptada para los niños. Yo creo que es un buen complemento para tomar ahora, en esta época de máxima incidencia de cuadros catarrales y virales. Y el complemento alimenticio, el nombre para los adultos es Dinafen Plus, y habría que tomar un vial todos los días, y para los niños, Dinafen Infantil. Este viene líquido, con un agradable sabor a naranja. Tiene una cucharada que equivale a 5 mililitros. Y de 3 a 5 años hay que darle una cucharada al día y a partir de 5 años 2 cucharadas diarias.
Fantástico, por tanto, para los adultos y para los no adultos, ¿eh? Tenemos para todos.
Sí, para todos, desde los 3 añitos hasta nuestros mayores.
Claro, doctor, yo también entiendo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, también que lo podamos captar todos. La imagen de, ahora decíamos, bajada de temperaturas, también bajan las defensas, pero ¿cuáles son las principales causas por las cuales nuestras defensas se acaban, digamos, doctor?
Bueno, pues que se tienen que, ahora mismo en esta época del año, tienen que estar perfectamente pendientes, aparte de infinidad de infecciones que pueden entrar por cualquier vía de nuestro cuerpo.
Claro, entra una infección, entonces nuestro sistema de defensas actúa, ¿no?, contra esa infección.
Y depende de la memoria que haya tenido ya frente a ese germen patógeno, pues va a empezar a fabricar anticuerpos si tiene ya memoria de él o tiene que empezar de nuevo. Entonces, bueno, los cuadros víricos de actualmente, los cuadros catarrales son virus que cambian mucho a lo largo del año y de un año para otro. Entonces, en algunos tendremos recuerdos de haber padecido ya esa infección, pero de otros tendremos que fabricar los nuevos. Y con la gripe pasa exactamente igual. Independientemente de que nos hayamos vacunado, la gripe también cambia mucho de un año para otro en cuanto a su tipología el virus. Entonces, en nuestro sistema inmunológico, en algunos tendrá recuerdo y rápidamente fabricarán los anticuerpos, en otros no. Pero es que también estamos expuestos, como tú has dicho, a infecciones bacterianas, a infecciones micóticas, etcétera, etcétera, y frente a eso también actúa nuestro sistema inmunitario. Entonces, si nosotros le aportamos los nutrientes necesarios para que una parte de ese sistema inmunitario esté siempre en las óptimas y mejores condiciones posibles, muchos cuadros infecciosos no los padeceremos o mucho más leves.
Claro, doctor, estaba pensando, ¿las defensas envejecen?
No. Hombre, vamos a ver. El sistema inmunológico, como cualquier parte de nuestro cuerpo, va perdiendo efectividad con el paso de los años y la capacidad de reacción con los años es menor. Por eso siempre se empieza vacunando
a las personas mayores.
Uh-huh. Porque ya no tienen esa respuesta inmunitaria tan poderosa como un niño o un joven o un adulto joven. Claro que se va gastando, lógicamente, con el paso de los años, sí.
De acuerdo, doctor, así para acabar este capítulo, ¿no? Estas pinceladas que hoy estamos dando sobre las defensas, ¿cómo podemos aumentar nuestras defensas naturales? Estamos hablando de estas defensas naturales. Ya nos ha dado bastantes pistas, ¿eh? Tanto con el Dinafen Plus como el Dinafen Infantil, sobre todo desde el punto de vista natural. Claro, entiendo que también hay que trabajarlo desde varios frentes, ¿no? ¿Podría ser la forma física? Si estamos mejor físicamente, ¿tendremos mejores defensas?
Por supuesto, pero hay que decir que nosotros podemos actuar desde un punto de vista sobre todo de la inmunidad humoral, no de la inmunidad celular, ¿vale? La celular es la que yo te decía que tiene recuerdo de haber tenido otros contacto con esos virus y va por otro camino, es el que fabrica las células T y las células killer, ¿no?, de nuestro organismo. Eso es otra cosa diferente, eso es una situación mucho más compleja. Sobre la inmunidad humoral, la que crea los anticuerpos, ahí sí que podemos nosotros intentar mejorarla, por supuesto, como tú dices, con una dieta equilibrada y saludable, con actividad física, sin exceso de actividad física. El deportista de élite tiene una preparación física adecuada, tiene una alimentación adecuada, porque esa exposición a un rendimiento deportivo muy alto también trae como consecuencia un consumo de sustancias mayor de lo habitual y que también puede hacer que en su sistema inmunológico sea deficitario. Entonces, dejando al deportista de élite, que se requiere de una complementación especial, pero en el españolito de a pie, pues en ese, si tiene una alimentación adecuada y equilibrada, tiene su actividad física, tiene un buen descanso, si además mejoramos esa parte pequeñita del sistema inmunitario humoral con el Dinafen Plus para el adulto y el Dinafen Infantil para el niño, verá cómo va a pasar un otoño y un invierno muchísimo mejor.
Claro, estaba pensando ahora, doctor Valverde, sobre todo los que somos más mayores, ¿no? Muchas veces decimos la importancia también del sueño, ¿no? En el caso de las defensas, ¿no? De decir, bueno, es que yo con 5 horas, 6 horas ya tengo suficiente.
Bueno, yo siempre digo que más que el número de horas es la calidad del tiempo que estás durmiendo, ¿vale? Porque hay mucha gente que te encuentras que te dices que yo durmiendo 4 horas me encuentro perfectamente bien y rindo perfectamente bien a lo largo del día, y hay gente que dice que tiene que dormir 10 horas porque si no, no es persona. Normalmente las etapas del sueño, al completar un sueño de principio a fin, sin interrupción, suelen ser entre 7 y 8 horas dependiendo de la edad en un adulto, ¿no? Pero bueno, insisto, es más que la cantidad, es la calidad del sueño.
Venga, pues tomamos nota. Seguro que también hay un tratamiento natural que nos puede ayudar a ganar esta calidad, ¿no? Aunque sean 5 horas, doctor.
Sí, por supuesto. Y además algo que es lo mismo que nuestro cerebro se pone a fabricar y a excretar cuando se va la luz solar, que es la melatonina. ¿Pero qué le ocurre a la melatonina exógena, la que tomamos como complementación alimenticia? Que induce un sueño rápido, pero tiene un efecto muy fugaz. Con lo cual, pues nos despertamos y tenemos la sensación de que no hemos dormido. Maen, a sabiendas de esto, los sabios de Maen, pues dijeron, ¿qué podemos hacer? Vamos a introducir de forma exógena, como complemento alimenticio, aparte de la melatonina, el triptófano, que es el precursor en la fabricación propia de la melatonina, y las dos sustancias en un mismo complemento alimenticio, llamado Dorben, que hacen que se induzca el sueño rápido, y que esté durante más tiempo durmiendo. Feliz.
Ay, doctor, que lo hemos cortado. ¿Qué iba a decir?
No, no, que qué listos son los sabios de Maestro.
Hombre, a mí me ha gustado lo de a sabiendas. Es que es verdad.
¿Cómo?
Que a mí me ha gustado lo que ha dicho a sabiendas. Hacía mucho que no lo escuchaba.
Es que yo soy un poco mayor ya.
Hombre, no va a ser mayor.
Todavía tengo, pues, bueno, pues este tipo de términos del castellano antiguo.
De conectores, ¿no? A saber, me encanta. Doctor Valverde, una cosita. Vamos a hacer un repaso de todas esas dudas que nos están llegando muchas sobre el tema de las defensas. Vamos a animar también, por un lado, als nostres oients. Si teniu algun dubte, ens el podeu fer arribar o amb la nota de veu, al 663-99-30-62, o també un correu al mati@radiostel.cat. Por ejemplo, esto es lo que ha hecho Dolors, que nos ha escrito desde Barcelona. Dice, doctor Valverde, ¿existen fármacos que deprimen el sistema inmunitario?
Sí. De hecho, se llaman así, inmunosupresores. Cuando tú necesitas, por ejemplo, los trasplantados de algún órgano para que no haya rechazo de ese órgano frente a tu sistema inmunológico, porque es un elemento extraño, hostil, que de pronto te meten en tu cuerpo, entonces el cuerpo tiende a rechazarlo,
claro.
¿Vale? Entonces tienes que dar inmunosupresores, y en algunas patologías que tienen una respuesta inmunológica defectuosa, la única manera de controlarlas es inmunodeprimiendo tu sistema inmunitario con fármacos. Pero eso es el sistema inmunológico celular. Vale,
que es lo que nos ha dejado claro al inicio, doctor Valverde. Estaba pensando también ahora los antibióticos, ¿no? Que muchas veces cuando tenemos que tomar antibióticos, ¿no? Nos comentan, bueno, pero intenta reforzar las defensas, ¿no, doctor?
Sobre todo, más que las defensas, lo que hacemos es mejorar nuestra microbiota, que es la flora intestinal, que también, por feedback, mejora el sistema inmunológico. Pero sobre todo es mejorar nuestra microbiota para que no haya una alteración de esa flora intestinal, tengamos problemas de ritmo intestinal y, bueno, pues podamos afectar un poquito nuestro sistema inmunitario. Pero eso es difícil, es muy difícil.
Manel, de Vilafranca del Penedès, nos escribe: en 4 días me tengo que someter a una operación y me gustaría preguntarle si cree que debería o no fortalecer mis defensas estos días previos.
No, si él es una persona sana y no tiene ninguna patología crónica ni nada por el estilo, no tiene por qué. Simplemente, bueno, pues llevar una dieta equilibrada, llevar un descanso habitual sano y no hace falta ni muchísimo menos.
Vamos a leer otro email. Dice: buenos días, doctor Valverde. Ella es Emilia, desde Blanes. Las últimas semanas de septiembre tuve que guardar cama por una afección gripal. Afortunadamente solo fue una gripe, pero durante este tiempo estuve muy asustada pensando lo peor. Ahora estoy casi restablecida, pero estoy muy baja de moral. He perdido el apetito y siempre estoy cansada. Durante todo el periodo de la enfermedad, el doctor de cabecera me recetó muchos antibióticos. Supongo que él también pensaba lo peor. Quizá esto puede ser la causa de este abatimiento. ¿Qué me aconseja para recuperar fuerzas y recuperar también el ánimo?
Bueno, para el ánimo le recomendaría tomar el temple. Le va a ayudar muchísimo y no le va a producir ningún tipo de adicción. Que tome una cápsula de temple por la mañana y por la noche. Y luego le recomendaría un complejo vitamínico que se llama Vitamás, para mejorar un poco el apetito y esa chispa que le falta. El Vitamás, también cápsulas, debe de tomar una cápsula por las mañanas en ayunas.
Fantástico. ¿Y es normal por eso lo que le pasa a Emilia? Es decir, después de pasar una afección gripal, ¿no? ¿Es normal que nuestro cuerpo aún pues esté con resaca, digamos, ¿no? De esta infección.
Cualquier cuadro infeccioso te altera.
Deja mal cuerpo, ¿no?
Exactamente. Te trastoca muchas de tus funciones normales, vitales, ¿no? Entre otras, independientemente de donde haya atacado ese cuadro vírico a tu sistema inmunológico, pues lo puede dejar un poquito de bajo mínimos. Y de hecho, para recuperar ese sistema inmunológico, aquí sí que le vendría también esta oyente que tomara durante un tiempo en otoño y el invierno, para evitar otra vez que pueda tener recaídas, que tome también el Dinafen Plus. O sea, independientemente de mejorar su estado de ánimo con el temple, mejorar un poquito su estado orgánico con el Vitamar, yo le recomendaría que también tomara el Dinafen Plus para evitar nuevas recaídas.
Fantástico. Venga, un mail més. Hablando de las defensas, Silvia de Girona, ens ha escrit al matí a Radio Estel. Me gustaría saber si existe algún alimento que nos ayude a subir las defensas.
Sí, lo acabamos de decir. El Dinafen Plus, si es para un adulto, o el Dinafen infantil para los niños.
Ajá. ¿Y alimento en sí, doctor? ¿Existe algún alimento? Porque yo sí que había oído hablar, sobre todo durante el confinamiento, ¿no? Que hay un tipos de alimentos que nos pueden hacer subir las defensas.
Los hongos que hemos dicho que contiene este complemento alimenticio, el reishi, el maitake y el shiitake,
sí,
suben las defensas, la vitamina C, aunque esa está en mucho más controversia, la equinacia y el propóleo, el cromo, el zinc, el selenio, todo eso son sustancias que mejoran esa pequeña parte de nuestro sistema inmunológico. Pero si ya los tenemos todos juntos en un mismo complemento alimenticio, pues muchísimo mejor.
Hombre, mejor que mejor, ¿eh? Y también, fíjese que usted ahora está hablando de la vitamina C. Yo había oído hablar, doctor, que a sabiendas, la naranja, por ejemplo,
sí,
perdón, el pimiento contiene más vitamina C que la naranja. ¿Eso es verdad? Bueno, usted... No sé.
Puede ser. Todo lo...
Me llamó la atención, pensé, ostras.
Todos los alimentos de color rojo,
¿sí?,
son todos tienen gran cantidad de vitamina C. Todos los frutos secos del bosque, arándano, zarzamora... todos estos que son de color rojo, todos tienen gran cantidad de vitamina C. Luego también hay otro que no es de ese color, pero es un color llamativo, que es el kiwi, que también tiene gran cantidad de vitamina C. O sea, no solamente la naranja contiene vitamina C, sino que hay también otros muchos complementos alimenticios o alimentos que la contienen, por supuesto que sí.
Pero así nosotros destacamos desde aquí, ¿no? Doctor Valverde, un poco es el tema, ¿eh? Ejercicio físico para ayudar a las defensas, dormir bien y sobre todo, si nos queremos tener esa ayudita plus, ¿no? Justamente el Dinafen Plus y el Dinafen Infantil nos pueden ayudar, ¿no? A pasar sobre todo estas épocas del año, como puede ser el otoño y el invierno, que igual nuestras defensas a causa de las bajas temperaturas se pueden ver más afectadas, ¿no, doctor Valverde?
Sí, yo creo que sí. Y si ya que lo tenemos a nuestra mano, yo creo que utilicémoslo, porque de verdad que la experiencia de muchos años en su utilización, lo que nos cuentan los oyentes de
su experiencia,
las emisoras, lo que yo recomiendo a mis pacientes de la consulta y el entorno próximo y yo mismo, digo que este complemento alimenticio ayuda y muy mucho.
Pues, doctor Valverde, muchísimas gracias. Un día más por haber estado con nosotros los miércoles aquí a las Faidas Salud Natural para tothom.
Que encantadísimo de estar con
vosotros. Venga, hasta el miércoles que viene. Un abrazo bien, bien fuerte.
Adiós.
Vinga, que seguim avançant, però abans de recomanar-te, com sempre, ja saps que t'ho explico, que si tens algun dubte sobre els productes que ens recomanen els doctors, pots fer una ullada a la pàgina web a Mind.es, a Mac Intercalada, també pots fer la teva comanda, atenció, per telèfon, sense morat de casa, et porten el producte a casa teva, trucant al 669-56-1768, 669-56-1768, en 24 hores, doncs tens el producte a casa teva. Mira, que te'l torno a dir, però més a poc, 669-56-1768. Si dius que has escoltat això en aquest programa, al matí a Radio Estel, tindràs un descompte especial en el preu. 669-56-1768. O fer la teva compra, com sempre, tradicional, a Herbolaris, per a farmàcies i farmàcies que trobaràs els productes de Mind. Minuts i ens situem al punt de la una aquí al matí a Ràdio Estel. Marta Jarque, bon dia de nou.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Nerviosa, perquè sembla que fa molt vent, no? Pels
sí.
Vols de la Sagrada Família.
Sí, sí. Estem a l'alerta.
Ja us he dit que havíem de... El David estava molt tranquil a primera hora, però ja ho dèiem, que hi havia...
Quin David?
Serra.
Ah, no, clar.
Que ja estava molt tranquil per això de l'encesa de l'estrella, però... Bé, en qualsevol cas, com dèiem, avui és 8 de desembre, dia de l'encesa d'aquesta estrella de la Torre de Maria, la Sagrada Família, i el Temple de Gaudí, ja ho sabeu, és un dels monuments més visitats al món, per descomptat de Barcelona, i té 8 milions de turistes a l'any, que venen, doncs, això de tot el món. I d'aquí a qui em vaig inspirar per la pregunta del Freqüència d'avui. I avui us preguntem de quin país venen els turistes que pronuncien Sagrada Família així.
Ich liebe die Sagrada Familie.
Ich liebe die Sagrada Familie.
No sé, noia, jo
no
avui
sona
m'has
res,
deixat.
No veure, sona res.
Torna-la a posar, Rafa.
Ich liebe die Sagrada Familie.
Demanem-li al José Bumica.
Sisplau, una altra vegada.
Ich liebe die Sagrada Familia.
Ich liebe die Sagrada Familia.
Liebe.
A mi m'encanta la Sagrada Família. Si ja ho sabeu des de casa, veig que la taula... No sé si no us veig massa convençuts. La veritat és que avui és difícil perquè no hem rebut massa respostes encertades.
Dones una pista extra?
Schönen Abend, Mercè.
D'acord, ja està.
I Scheiße, Marta i Harke.
Allo.
Hallo.
No?
Un Auf Wiedersehen. Va, si ja ho sabeu, ens podeu escriure la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al mati@radioestel.cat. Ens ho podeu escriure en català, en castellà o amb l'idioma doncs, que considereu.
Toca, Freqüència madurada d'avui, gràcies Marta Harker. El sorteig doncs, que ja sabeu, entrareu directament a aquest divendres en aquesta magnífica cistella que preparàvem ambientada ja en temps de Nadal. 663-99-30-62, si veu la resposta al Freqüència d'avui o al mati@radioestel.cat. Avui també estem d'una efemèride, de fet va ser ahir, si no m'equivoco, que són aquests 80 anys i un dia de l'atac de Pearl Harbor. Ui. En parlarem amb un gran historiador, serà d'aquí res, amb Xavier Carmeniu, doctor en història i divulgador al Matí a Ràdio Estel. Però abans, la Marta ens ho deia, atenció, alerta amb el vent que fa avui.
Sí.
A gairebé tot el territori català. Ens amplia aquesta informació als serveis informatius d'aquesta casa i després hi tornem.